últims dies ens ha perseguit per tot arreu Bridget Jones.
Ahí estaba yo, rodeada de mis amigos, con todo listo para vivir felices y comer perdices. Por lo menos así era como lo había imaginado.
A la xarxa i arran de les males notícies relacionades amb agressions a dones, cada dia hi ha missatges reivindicatius. El nou feminisme es reivindica. Moviments com On són les dones, que neix a les xarxes socials per pressionar perquè als mitjans hi hagi dones, opinant de qualsevol tema, o altres com el que rebutja l'anomenada i coneguda Superwoman i reclama, amb to irònic i d'humor, una dona més realista i que s'agafa el seu dia a dia professional i familiar amb ironia fina. Avui, la revolució femenina a la xarxa. Ens volem centrar sobretot en un col·lectiu que s'ha plantat de forma irònica i original, i és que la xarxa és plena de pàgines, de blogs, de tutorials amb consells per a dones sobre moda, salut, cuina, sexe, psicologia, benestar i, evidentment, per les que tenen fills, també sobre criatures. I algunes mares han dit prou. Són les anomenades males mares.
Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. Se acabó.
Has dicho lo que siento como madre, pero no me atreví a decir...
Ahora hay tantas normas.
No castigues a tus hijos.
No digas que no a tus hijos.
Seamos malas madres.
Me apunto.
Por las malas madres.
És un fragment de la pel·lícula nord-americana Bad Moms, estrenada aquest estiu. Les autoanomenades males mares es reivindiquen no només al cinema, sinó també, i molt abans, a la xarxa. Laura Baena, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Laura Baena, @laninasinnombre a Twitter. És creativa, publicitària i fundadora del clubdemalesmadres.com. Aquest club té la pàgina Males Madres a Facebook amb 211.000 seguidors. A Twitter, @malesmadres, en té 32.500.
Què tal, Laura? El club de Males Madres que fundaste no tiene nada que ver con la película porque es anterior, ¿verdad? ¿L'has visto? ¿Qué te pareció la película?
Sí, es anterior. Nosotros, la verdad que apoyamos el estreno, hicimos preestrenos en 6 ciudades de España, una de ellas en Barcelona, así que hubo muchas malas madres que estuvieron viendo la película el día del preestreno. Y bueno, sí que hay una vinculación, ¿no?, en el sentido de que reivindican el papel de una madre imperfecta, más real, ¿no?, y que tiene preocupaciones más allá de la maternidad, pero sí que realmente se queda demasiado frívola para con respecto a lo que es nuestro club, ¿no? Nuestro club tiene un trasfondo social que va mucho más allá, que reivindica la conciliación, la igualdad y otra serie de temas muy importantes, el papel del hombre en la paternidad, y tenemos una reivindicación mucho más fuerte que la película, ¿no? La película al final se queda, pues bueno, sí, en un rato de diversión, de desmitificar la maternidad y reírte, pero yo creo que ahí hay una gran diferencia entre que al final es un poco una americanada, ¿no?
Y todo esto que has montado empezó con un tuit.
Pues sí, la verdad que bueno, empezó con la baja maternal de mi primera hija, que empecé a darme cuenta un poco de que me había, pues eso que decíamos, ¿no?, que me habían engañado, que realmente la maternidad era bien distinto a lo que la sociedad nos vende o lo que mi entorno más cercano me había contado. Y me pareció como la gran mentira, ¿no?, de la maternidad. Y ahí pues empecé a desahogarme en un diario que se llamaba Diario de Mala Madre, en el que contaba un poco mis experiencias reales como madre de esta nueva generación de madres trabajadoras que tenemos que salir al como podemos al día a día. Y luego abrí Twitter y Facebook @malasmadres, y lo que fue la sorpresa, pues darme cuenta de que ese sentimiento de mala madre, de no llegar a todo, de esa desmitificación de la maternidad tan necesaria, y ese grito de que la madre, tal como está planteado en esas normas no escritas de la sociedad, pues no existe, ¿no? Y había muchas más, ¿no? La sorpresa fue encontrarme con muchas más, que no era yo la única, y ir creciendo en 2 años pues esta comunidad, que ahora es un movimiento social y ha conectado con muchísima gente.
Sí, se trata de desmitificar, no sé si... No todas las mujeres entienden, ¿no?, esta filosofía irónica de la madre.
La verdad que hay muchísimas, ¿eh? Es decir, la mayoría de la gente, y porque no reivindicamos ningún tipo de crianza concreto, ¿no? Es decir, hay madres que colechan, madres que no colechan, madres que abogan por el apego, la crianza natural, otras que dan el biberón. Es decir, en el Club de Malas Madres hay todo tipo de madres, porque reivindicamos que tú lo haces lo mejor que puede y que no hay un modelo de maternidad establecido, ¿no?, sino que cada una hace lo que mejor cree y somos las mejores madres que podemos ser, ¿no? Entonces sí que es sorprendente ver la diversidad que hay en este club de madres, ¿no? No abogamos por un tipo de crianza u otro, abogamos por el respeto y porque juzguemos menos cómo lo hacemos, ¿no?
A ver, dime una frase de una de las camisetas que más se venden en Malas Madres, porque hacéis mucho merchandising, ¿no? Con unas frases así reivindicativas.
Bueno, empezó porque como nosotros a las 10 de la noche todos los días compartimos un tip del día, que es como esa anécdota divertida, ese fallo de madre imperfecta que has cometido, ¿no? Y lo compartíamos y empezaron a decir las madres que querían camisetas con esos mensajes, ¿no? Pues tenemos una camiseta, por ejemplo, que es la definición del club como tal, ¿no? Que dice mala madre, dice ser aquella buena, tachado madre, con mucho sueño, poco tiempo libre, aleja de ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Luego tenemos otra camiseta identificativa y que es un mensaje muy potente nuestro, que es no soy superwoman, ¿no? Detrás de ahí pues hay mucho, ¿no? Porque venimos de esta generación en la que nos han vendido que tenemos que ser esa superwoman que tiene poderes y es capaz de llegar a todo, y nosotros decimos que no somos superwoman, no tenemos poderes ni queremos tenerlos, ¿no? Y así muchísimos, ¿no? Hay muchísimos tips que muchos están recogidos en el libro, otros lo podéis ver en Facebook todas las noches, y que nos hacen pues lo que dicen ellas, ¿no? La seguidora dice, ese ratito de las 10 de la noche te hace sentir menos mal, mandas, le das una patada a la culpa.
Mira, la Laura Baena es la creadora del Club de las Malas Madres, gracias por presentarnos el Club de Malas Madres. Ahora, bueno, anem a presentar-ne una, que és una mala mare, l'Anna Fargas, que porta una samarreta avui que posa nacida para luchar y mala madrear. Hola, bon dia, Anna.
Hola, Mariola.
Anna Fargas és publicista i coach, i és especialment activa a Instagram com a Anna Fargas.
Mira, l'Anna Fargas és una de les col·laboradores del Club de Males Madres que va fundar la Laura Baena, i ja des del principi fa el que ella en diu coaching per expatriades. Què és això, Anna?
Doncs bé, tot va començar fa 3-4 anys ja, quan coincidint amb el naixement de la meva filla, el meu marit el van enviar a París per feina, i un cop allà jo havia deixat la meva feina, sentia que, bueno, m'havia convertit en ama de casa d'un dia per l'altre, estava tot el dia amb la meva filla i necessitava trobar aquest espai, no, de professional. Jo era publicista, com ja has dit, i ja no volia tornar a això. Llavors vaig començar el coaching i vaig detectar que, igual que jo, hi havia moltes dones que es trobaven en la mateixa situació, que per voler estar amb la família, doncs, havien deixat la seva vida i s'havien de reinventar professionalment a l'estranger, no? Llavors, doncs, vaig agafar d'una situació de crisi, entre cometes, una oportunitat i vaig decidir enfocar-ho d'aquesta manera.
Clar, per tant, això, aconselles dones que van acompanyar el seu marit per la feina fora del país,
sí,
no?
Sí, ajudo a reinventar-se. Ara fa poc més d'un any ja vaig tornar a Barcelona i llavors ja no només expatriades, no? Doncs ajuda a totes aquelles dones que es volen reinventar, que busquen una millor manera de conciliar, no, la relació familiar amb la feina i, bueno, que es volen sentir plenes.
Tu, Anna, suposo que et vas sentir molt identificada amb aquesta idea de la Laura Baena, no? De les males mares. Perquè ens entenguem els que no hagiu visitat mai aquest blog, és a dir, que hi ha moltes dones que parlen de temes diferents, no? En aquest cas t'has especialitzat en això. Quin va ser el contacte?
Doncs jo primer parlava amb la Laura perquè jo ja la seguia des de La Niña Sin Nombre i volia que em fes un disseny del meu blog i del meu espai per expatriades, però després, doncs, anar parlant amb ella, just va coincidir que van treure el club i li vaig proposar d'ocupar-me d'aquesta secció, i la veritat que de seguida va encaixar molt bé i funciona superbé. La
xarxa, Anna, serveix molt per desfogar-se, per reivindicar?
Totalment. Jo quan estava allà a París, que estava amb la meva filla, estava sola, al final al principi no tenia amigues, no coneixes a ningú, i trobar-te, no, amb tantes males mares que senten el que tu pots sentir, no? A les nits jo quan arribava el meu marit a treballar li deia, aquí tens la teva filla, no? Estava desitjant que arribés aquell moment. Llavors penso que és molt útil, no? I per això crec que el clau de l'èxit és donar-li el punt aquest d'humor.
La tornada a l'escola, un dels vídeos que es va viralitzar més, que nosaltres el vam fer extensiu a les nostres xarxes Pop-Up Cat Ràdio, a Facebook, Twitter i Instagram, va ser un vídeo d'una parella, està a l'escola, diu adéu als seus nens, allà, oh, adéu, que us vagi bé a l'escola, giren i comencen a ballar. El Club de les Males Madres també va fer com una convocatòria, un concurs en què la gent havia d'enviar fotografies d'alegria quan deixaven els nens a l'escola. Això és molt real, no?
Jo crec que sí. Jo crec que dir que no és mentir, entre cometes, i que quan ja està arribant el setembre, aquella setmana que et queda mig penjada i ja estàs desitjant que comencin les classes i a veure...
Anna, explica'ns una mica perquè tothom ho entengui, què és això de malamadrear.
Malamadrear és una mica fer el que feies abans de tenir fills, d'alguna manera, però sembla que quan tens fills no puguis sortir, no puguis anar a prendre un gin tònic amb les teves amigues, sembla que hagis de canviar i que el síndrome que jo li dic de que ens tornem una mica rànsies, no? Que és com que ja ets mare i això ja no es pot fer i has de ser la mare perfecta, llavors malamadrear és sortir amb les teves amigues i no sentir-te malament, i si no has deixat sopar preparat, doncs no passa res, i una miqueta
això.
Mira, fa molta gràcia això que parlava del merchandising, és molt divertit. Per exemple, hi ha pijames per nadons amb el lema "Si ploro, crida el papa", per exemple. Sí. Agendes, pulseres o samarretes amb el lema "Soc mala mare, i què? No soc superwoman". O això, la definició de què és una mala mare, no?
Sí, és que també es reivindica una mica la igualtat, no? Que quan parlem de conciliació sembla que sigui un problema només de les dones i al final és un problema de tots, no? Ja ho diuen, que després, darrere una mala madre i un buen padre.
Doncs va, anem a una cosa que té a veure amb això que dius.
Opa! Tendències i influències amb Mariola Dinarès.
Hem conegut el Club de les Males Mares, un club potent a la xarxa, cada dia pengen a Instagram i Twitter un tip amb una frase de les moltes que les seguidores escriuen amb l'etiqueta Males Madres. Per exemple, enviar el primer dia d'escola al bon fill amb un cartró dins la sabata nova està penat per llei? És una de les preguntes. Dos minuts i les frases d'una altra dona, l'Anna Manso, que ha escrit un llibre que es titula La pitjor mare del món, el manual.
Opa, amb Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio. Quan Àlex Crivillé va en moto, la concentració és total, se li aguditzen els reflexos i és quan ha de prendre les millors decisions.
Per mi, la millor decisió va ser escollir AMV i guanyar amb tranquil·litat.
Pren la millor decisió i uneix-te als més de 700.000 clients que ja confien en AMV. Contracta ara la millor assegurança per la teva scooter des de 80 euros. Entra a amv.es.
Ja vull ser rei.
Celebra la nit de l'ara amb els Pets,
el grup que ha marcat la història del rock català.
Gaudeix de cançons com Passarà el temps, Bon dia o Jo vull ser rei.
T'esperem el 9 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Entrades a promo.ara.cat/pets o al 902-442-882.
Patrocinat per Estrella Damm, El Cort Inglés i Martini.
Us volíem presentar Loto al Ràpid, però ja ha marxat de viatge. Loto és un paio molt ràpid i per això li agrada jugar a la Loto Ràpid, perquè cada dia pots guanyar milers d'euros a l'instant. Loto Ràpid, i a tu, ja t'ha tocat? Loteria de Catalunya, tria-la, tots hi guanyem.
Opa, amb Mariola Dinarès, a Catalunya Ràdio.
Això és Bad Girls, Donna Summer, del 1979. Les Bad Moms abans van ser Bad Girls. I aquesta cançó va ser número 1 als Estats Units. I qui va ser una de les primeres dones que van reivindicar també ser la pitjor mare del món va ser l'Anna Manso. Hola, bon dia, Anna.
Hola, Mariola.
Anna Manso és escriptora i guionista, autora del llibre La pitjor mare del món, el manual. A Facebook és Anna Manso i a Twitter @AnnaManso.
L'any 2010 va començar el blog La pitjor mare del món, que després es va convertir en una col·laboració setmanal al suplement Criatures del dia i ara, que encara continua tots els dissabtes, publiques.
Doncs sí, va començar com una col·laboració en un blog, llavors l'Eva Piqué i el Carles Capdevila tenien el portal Criatures, i me recordo molt que va començar amb una trucada de l'Eva que em va dir: escolta, per què no escrius amb humor sobre la teva experiència de mare? I a mi em va sortir a l'ànima dir-li: però què m'estàs dient? Que jo escrigui com faig de mare, però si sóc la pitjor. I l'Eva em va dir: m'agrada molt aquest punt
concepte,
de partida.
No?
I he de dir que, en veritat, aquella trucada em va salvar bastant la vida, perquè va representar un canvi de perspectiva i mirar-m'ho tot amb un sentit de l'humor al màxim destripat que puc.
Potser que sí, a nivell català ha estat trencadora la teva col·laboració a nivell de vendre la pitjor mare del món, però és un concepte que als Estats Units ja es feia, no?
Sí, no n'era conscient. He de dir, amb tota la sinceritat del món, que no n'era conscient. Senzillament m'hi vaig posar per fer teràpia pròpia i després vaig anar fent exploracions i vaig pensar: ah, val, molt bé, estàs a la ona, eh? Vull dir, hem pescat una tendència mundial sense saber-ho.
Home, una de les coses que jo pel que et segueixo m'agrada més és el tema aquest d'intentar, per exemple, hi ha una reivindicació que tinc a l'escola del meu fill, que en el WhatsApp de la classe hi posin homes.
Jo soc molt pesada en aquest tema. De Oi? Fet, insisteixo molt a dir que jo no puc canviar de sexe a voluntat. Per tant, sempre soc senyora, però que si pogués, doncs, de tant en tant ho faria, perquè així s'entendrien millor que jo m'adreço a homes, també. De fet, jo faig conferències a AMPAs i cada vegada hi venen més senyors a escoltar. Perquè tot el que estem parlant sobre la maternitat, jo sempre dic maternitat i paternitat, és que me'n cuido molt. A ells també els afecta aquestes ganes que tenim tots de voler fer-ho perfecte. I
hi ha dones que reconen en aquest paper, no? Hi ha dones que reconen en el paper l'home com a...
Hi ha dones que reconen en aquest paper l'home, hi ha homes que se reconen a ells voluntàriament en el món laboral i no assumeixen el paper de pares, com els pertocaria. Per tant, toca fer una mica un discurs de... Això també us toca a vosaltres. I, per tant, també doncs això, no? La cura de quan parlem de criatures, sempre, sempre, sempre incloure els senyors en pla d'igualtat, que no és que així.
Fas un exercici quan vas a fer conferències a AMPAs, que d'altra banda, eh? Les AMPAs estan programant moltes coses per l'educació dels fills, com si no en sabessin ni tinguessin ni idea. Ens han d'anar explicant coses que a vegades són lògiques i coherents. Però bé, tu fas un exercici que els hi preguntes, els hi fas escriure en un paper el moment en què s'han sentit el pitjor pare o mare del món.
Sí, i al principi hi ha qui es talla, hi ha qui diu, només puc escriure una cosa, és que escriure la Bíblia. I sé que ho fan amb un sentit de vergonya, perquè en aquella aula on hi ha molts pares i mares pensen que són els únics que l'estan espifiant. I llavors jo els explico doncs, tota la meva experiència, coses que pots fer per alliberar-te de tot plegat, sobretot de la culpa i de la perfecció. Jo sempre dic, tinc un lema, eh? La perfecció mata i l'humor salva vides. I després, al final de la conferència, agafo aquells papers, els llegeixo i se n'adonen que em passa a mi el mateix que ells han escrit i que tota aquella gent que els envolta i que ells sempre es pensen, perquè sempre ens pensem que els altres, el concepte dels altres és molt interessant, eh? Els altres sempre ho fan millor. Els fills dels altres mengen verdura. Els fills dels altres porten els pantalons blancs. I a casa no. I en veritat, no és...
Clar, dius, i quan et pregunten, fan aquella pregunta que diuen, i el tio a quina hora va anar a dormir? Que sempre dius mentides.
I tu dius, et dic la versió oficial o et dic la veritat? No, perquè, és clar, a veure, segons a qui t'ho digui, també no cal dir la veritat, escolta, que es fotin, no?
Escolta, sé que aquí envoltada Anes, vosaltres què en penseu? Aquesta pressió de ser la mare perfecta, d'on ens ve? De la publicitat? De què?
Jo penso que és un conjunt. D'una banda, els estereotips. Per exemple, la pel·lícula aquesta amb les madres, totes són estupendes, no tenen un gram de cel·lulitis.
La Mila Kunis allà, oi, soy mala madre, però estoy estupenda,
no? Perdona, no? Primera, per aquí, i la publicitat de tots els productes infantils. Però després jo penso que també hi ha un fenomen que la culpa la tenim, o la responsabilitat, a mi m'agrada més parlar de responsabilitat que no pas de culpa, eh? La tenim nosaltres, perquè ens creem molt llestes. Abans tu dius, jo ho faré molt millor que la meva mare, que la meva veïna, que el meu cunyat, que aquella gent tan cutre que veig al parc cada dia... Clar, però després, quan tu t'hi fots allà, la cosa no va tan bé com pensaves.
Sí.
No? Per tant, jo penso que és una combinació de dues coses.
I una cosa, sembla que hi hagi molts dubtes, més que mai, de ganes de saber com educar les nostres criatures, no? Perquè hi ha tants cursos, tants llibres... Tu què en penses, Anna?
Bé, jo penso que és això, una miqueta, ho volem fer superbé, no? Potser tots perquè a la nostra infància hem tingut les nostres coses i llavors volem donar el màxim als nostres...
Però abans potser s'educava més dins la naturalitat, no? Ara és com...
Sí, ara tot és molt tens. Tot és molt tens. Mira, jo dic que si baixés un marcial a terra i anés a una llibreria, pensaria que és més difícil ser pare o mare que no pas físic quàntic. Perquè hi ha tants llibres sobre maternitat i paternitat, en canvi la secció de física és una mica més exigua, no?
Bueno, és el tema aquest de la búsqueda de la perfecció, no?
Sí.
La búsqueda de la perfecció, no? D'alguna manera, en tots els àmbits.
També ho fem com si, com si fos una feina, també, no? A vegades.
I jo, a mi no m'agrada parlar-ne com a feina. És una part de la meva vida, però professionalitzar-ho també, això és un concepte que he agafat molt del Gregorio Luri, una persona a la qual també admiro molt, perquè tots els seus missatges van molt cap a aquesta banda, és filòsof, pedagog, i ell parla molt d'aquest tema, de que ens ho prenem com una feina, i no hauria de ser-ho, és una activitat més, no? I jo no tinc l'ofici de mare, jo sóc d'ofici, escriptora, guionista i altres coses, no? Però la mare és una altra cosa.
I creieu que aconseguirem erradicar el concepte de Superwoman o no?
Els homes ens han d'ajudar. Els homes i la conciliació ens han d'ajudar.
S'ha de fer equip, s'ha de fer equip.
Però també, atenció, perquè els homes es poden voler convertir en superhomes i tampoc no cal.
Clar. Moltíssimes gràcies, la Laura Baena, des de Madrid, l'Anna Fargas i l'Anna Manso.